Ràdio Estel.
Esteu escoltant Debat a Bat. El Bisbat de Lleida.
Amics i amigues, avui la nostra companya Mari Bometon ens aproparà a la realitat de la delegació d'ensenyament a través d'un dels seus representants, en José Antonio Baena. Com és habitual, els controls tècnics en Alberto Vilela i el que us parla en Francesc López. Ara us deixo amb l'editorial.
En la meva bústia se acumulen propaganda de botigues on vestits canavalescos s'ofereixen a preus econòmics. Les carrosses perfilen els seus últims decorats abans de la seva exhibició. I les famílies pensen els adors que faran les seves filles i fills, mags, princeses, dracs, vampirs. Enrere va quedar el temps on la religiositat, unida al paganisme, actuava com a rebeldia per acomodar-se a un temps de desjun i quaresma. Enrere va quedar un temps de reflexió i penitències. Va canviar el sentit i va canviar el context. Avui el carnaval és una festa de color i diversió sense cap referència espiritual. Una festa on les disfresses no són símbols, on les caretes són complements. Enrere va quedar aquell espai on els homes retrobaven en la seva essència. Potser podríem valorar aquestes altres caretes que adherim a la nostra pell durant la resta de l'any, acoblant de manera d'encaix perfecte i que ens fa aparentar assegurances en posició de la veritat, però que el pas del temps pot produir ferida en el nostre cos. No prengueu això com quelcom pejoratiu. Tots hem ben sabut que només el savi rectifica i l'ignorant no ho fa mai. Bon carnaval i llevem les caretes a la vida tots reflexionant sobre els nostres colors i ornaments.
Toñi Castillo, professora d'aula hospitalària.
Notícies del Bisbat.
Campanya de Mans Unides.
Mans Unides ha dut a terme a Lleida durant aquest proposat cap de setmana la seva campanya contra la fam amb el lema La salut, dret de tots, actua. El dissabte 11 de febrer s'ha unit a la celebració de la missa de la parròquia del Secà, presidida del senyor bisbe i considerada pel seu rector, mossèn Josep Anton Jové, i per mossèn Jesús Pelegrí. En acabar, unes 60 persones han participat al sopar de solidaritat que cada any organitza Mans Unides Lleida. La presidenta, Pilar Menéndez, ha llegit el manifest i totes les persones assistents han visionat un DVD que presenta les actuacions de Mans Unides a l'Àfrica envers la malaltia de la sida. Cal dir que la delegació de Mans Unides Lleida ha assumit aquest any dos projectes de desenvolupament, un al Camerún, consistent en la conducció d'aigua potable en zona rural, i l'altre a Togo, consistent en la millora d'un centre nutricional i pediàtric.
El bisbe de Cádiz i Ceuta ha presidit el funeral pel missioner Pedro Manuel Salado, mort a l'Equador.
L'església de Sant Joan Baptista de Chiclana, a Cádiz, localitat de la qual era natural el missioner, ha acollit el seu funeral presidit per Monsenyor Rafael Zornoza, bisbe de Cádiz i Ceuta. El missioner, de 44 anys, membre de la família eclesial Llar de Natzaret, va morir el passat diumenge 5 de febrer en salvar la vida de 100 nens que havien estat arrossegats pel mar en una platja propera de la missió de Quinindé, a Equador, allà on hi treballava.
Trobada interdiocesana de missions a Tarragona.
Els responsables de les delegacions diocesanes de missions de Catalunya s'han trobat a Tarragona els dies 7 i 8 de febrer en una de les reunions ordinàries del curs. Aquesta trobada de dos dies és un espai on poder reflexionar de forma distesa sobre la realitat actual i els reptes que presenta la dimensió missionera de l'Església. tots els responsables presents, acompanyats del senyor bisbe Joan Piris, delegat per la Conferència Episcopal Tarraconense al Servei de la Missió, han tingut oportunitat de posar en comú la difícil situació de les delegacions de missions en l'engranatge de l'organització eclesial. Al mateix temps, s'han compartit experiències de comunió que donen esperança i guia el camí a seguir.
Prop de 300 persones a la segona trobada Fe, Justícia i Caritat de Lleida.
Aquest dissabte 11 de febrer, la segona trobada de la xarxa d'entitats cristianes d'acció caritativa organitzada amb Justícia i Pau i l'IREL ha reunit al voltant de 300 persones al Teatre del Pavelló dels Maristes. Presidit pel senyor bisbe Joan Piris, l'acte ha consistit en una conferència del professor i president de Justícia i Pau, senyor Arcadi Oliveras, i una posterior taula rodona. La trobada ha acabat amb una declaració pública en la que s'expressa la necessitat urgent de donar una resposta més justa a la situació límit creada arrel de la crisi econòmica.
Celebració de la Mare de Déu de Lourdes a la catedral.
Amb el rest del rosari de torxes i la celebració d'una eucaristia, presidida pel senyor bisbe el passat diumenge 12 de febrer, s'ha celebrat a la catedral de Lleida, amb una nombrosa participació, la festa de la Mare de Déu de Lourdes. Un any més ha estat una manifestació de la devoció a la Mare de Déu i de l'esperit solidari de l'hospitalitat. Al finalitzar, el president de l'hospitalitat, el senyor Ramon Reig, ha anunciat la propera peregrinació diocesana a Lourdes pels dies 28, 29, 30 de juny i 1 de juliol. També ha fet esment del curs de formació del voluntariat que organitza l'hospitalitat i que aquest any versarà sobre els valors i s'impartirà a partir del 29 de febrer tots els dimecres a les 7 de la tarda a l'IREL.
L'entrevista.
L'espai que dediquem a les diferents delegacions ens ajuda a viure més de prop la realitat de tensar l'Evangeli amb les diferents etapes de la nostra vida. Avui ho fem amb la delegació d'ensenyament, el seu delegat, mossèn Lluís Sallan, i gent del seu grup que ens atensaran aquesta realitat de què és l'ensenyament i com el podem viure més de prop, cadascú des de la nostra realitat familiar. Tant de bo que els que ens escolten els hi faci una mica d'ajuda, sapiguer com enfocaran aquest tema de cara al seu fills. Tenim amb nosaltres el José Antonio Baena, és professor de religió de l'Institut d'Almacelles. Està casat, és pare de tres fills de diferents edats, que encara no estan, suposo, amb l'edat de poder triar, però sí, li agraïm la seva presència en el nostre programa. Hola, José Antonio.
Moltes gràcies, molt agraït per comptar amb mi. I aquí estic per a vostra disposició.
Quina és la tasca del professor de religió a l'ensenyament?
Bé, doncs, si el professor de religió dins de la secundària potser té una tasca específica, que seria no solament instruir acadèmicament com amb altres matèries, a part de que el concepte també d'instrucció en general ha canviat, s'intenta educar en competències des de totes les àrees, però en el cas del professor de religió hi ha un plus afegit, no? Se'ns demana, per la natura del que hem de fer, doncs, que fem una acollida de l'alumnat, un acompanyament del seu aprenentatge, perquè bàsicament l'objecte d'estudi coincideix amb el subjecte, és la mateixa persona, i també l'aprofundir en Jesús i en l'Evangeli doncs demana això, no? Aprendre què vol dir estimar, etcètera.
Què aporta l'àrea de religió al projecte educatiu d'un centre?
Doncs en el que se demana avui dia globalment, que són el que va dir l'informe de l'OSS, no? Els quatre pilars de l'educació, que ara se'n parla molt del cinquè, de la innovació, doncs penso que sobretot l'àrea de religió aporta molt, i potser més que cap altra àrea, en dos pilars bàsics, no? Que és l'aprendre a ser i l'aprendre a conviure.
Què es demana als professors de religió per poder exercir com a tals?
Per poder ser com a tals, fa uns anys doncs, no hi havia massa condicions concretes, les de qualsevol interí, que era de tenir una llicenciatura, i tenia el català, en el cas de Catalunya, i el certificat d'aptitud pedagògica. Ara ja s'ha posat en marxa la reclamació, l'exigència des de les institucions de que, a més de tot això, i la missió molt important del bisbat, siguint la proposta del bisbat, doncs de disposar de la DECA. La DECA seria doncs, els estudis religiosos que donen aptitud per donar la classe de religió.
Un professor, en general, no acaba mai la seva preparació. També vosaltres, com ho feu per estar al dia en aquesta matèria que és la religió?
Doncs aquí a Lleida tenim la sort de comptar amb l'IREL, que dona molta facilitat per la formació, una formació sistematitzada i regularitzada. També en l'aparició dels sindicats de professors de religió doncs, se van fent també alguns cursets i tenim trobades tant a nivell del nostre bisbat com a nivell de tota Catalunya, com la trobada de professors que enguany serà la sisena i s'organitzarà des del bisbat de Lleida, a la que esperem intentar col·laborar i aportar el que puguem. Doncs aquestes, i a part de les inquietuds que tingui cada un, penso que hi ha moltes possibilitats d'anar formant-se de manera contínua.
Fa molt temps que estàs exercint com a professor de religió?
Doncs mira, les primeres substitucions es van fer l'any 98, 99, i de forma continuada, en plaça, diguem, en un centre, des del 99-2000, que vaig estar 5 cursos seguits a Pont de Suert, i d'allí doncs, vaig anar a parar al Macelles, on estic fins ara.
Podríem passar a una mica més concret de cara a aquells que ens estan escoltant i saber què és el que aportaran als seus fills o als seus alumnes si pensen que facin aquesta assignatura. Per tant, quin paper té l'àrea de religió de cara a la formació integral de l'alumne, de la persona?
A més, la religió s'ocupa de la persona en la seva totalitat, no? Cosa que doncs, les diferents àrees solen tractar un element parcial o unes competències o que deriven d'entendre ja que hi ha diferents intel·ligències a tractar, i la religió intenta englobar tot allò que ens apropia a la realitat, tot allò que ens apropia a l'altre, i, a més, inclou un element que a les altres àrees no apareix, que és intentar parlar de la competència transcendental, també, de lo espiritual, que és un element que sembla que en aquesta època encara marcada pel cientifisme doncs costa de veure la seva necessitat.
Cal fer aquesta diferència, no?, entre espiritualitat i religió.
Són coses, no són ben bé les mateixes, però la religió aporta aquesta espiritualitat, o com a mínim fer que les persones pensin, que les persones trobin també o cerquin un moment de silenci, es facin una sèrie de preguntes que des d'altres matèries doncs, difícilment es faran.
Suposo que depèn també de l'edat de l'alumne, no? Abans d'entrar a l'estudi comentàvem que no és igual de cara als nens de primària, que ja en el cas del José Antonio Baena, que és professor d'institut. De tota manera, qui ha de decidir? Quan són petits, que facin la matèria de religió, i qui és el que decideix quan ja s'està a la segona ensenyança.
Mentre sigui responsable de la persona, els pares, la família, el pare i la mare, doncs seran ells els que decidiran. El que ens passa a secundària és normalment els primers cursos, la majoria decideixen encara els pares, tot i que s'escolten molt cada mes el pare dels fills i el que volen fer els fills. I a partir de primer, doncs, els fills decideixen una mica. Però normalment, una vegada comencen, continuen. A vegades hi ha algun decalatge, diguem, dels que fan religió als que no, i en sentit invers també passa.
I de cara als alumnes, quina és la receptivitat que tenen els alumnes quan ja estan en aquesta etapa de l'ensenyament, que ja tenen una mica més de poder de decisió, no?
Doncs penso que molt positiva, perquè és una matèria en què ells són protagonistes, ells i les coses que els preocupen d'una forma directa. Si intentem això, que l'objecte d'estudi sigui a partir d'ells, del món i els conflictes que tenen, i també d'aquestes qüestions, com en el cas de la religió catòlica, doncs parlar de Jesús i qui és, no? Què ens vol dir? Doncs penso que sempre és un projecte interessant i un projecte que sempre és nou.
Uh-huh. Quants alumnes tens en aquest moment?
Doncs allò no ho tinc del tot calculat, però...
Per de moment.
Sí, en global un centenar, sí. Depèn també dels trimestres, hi ha alguns canvis, de les optatives... Bueno, però...
I quina seria la proporció entre alumnes que decideixen ells o els seus pares a nivell familiar que facin aquesta assignatura, que treballin aquesta matèria, i els que, no, per la raó que sigui, no han decidit fer la matèria de religió?
Doncs, bueno, hauríem de mirar per promocions si hi ha números que dispars, no? La realitat de la pública és que hi ha molta gent que ve d'altres religions. Uh-huh. Llavors, això ja limita en part el fet de que hi hagi una proporció alta. Però sol estar entre el 25 i el 50%, depèn dels cursos.
Doncs aquesta realitat que acabes d'exposar potser ens dona oportunitat també de... entendre com nosaltres, amb la diversitat de cultures i de religions, podem entendre quina és la situació interior de cada un dels pares que poden manar envers aquests alumnes. I pregunto, hi ha alguna possibilitat de que els nens i nenes, nois i noies, depèn de les edats, si els pares ho permeteixin, puguin assistir a les classes de religió o conèixer aquesta matèria, encara que siguin d'una altra creència religiosa?
Sí.
Es dona el cas...
A veure, es dona el cas de cristians no catòlics, que això és prou comú. És més difícil en alguns cristians, per exemple, bueno, que es consideren cristians, testimonis de Jehovà, pues no et vindran. Ells se poden considerar o no. Però, bueno, després sí que hi ha inquietud pels musulmans, però és molt difícil, el que és... No sé si seria adequat, no estic preparat potser per contestar amb aquesta pregunta. Ara, penso que des de la matèria de religió, el professor de religió, sempre hem d'acollir a tothom, no? I, de fet, sí que aquests alumnes els tenim a vegades amb altres matèries optatives, i hi ha un diàleg. Sempre parlant des del respecte, el respecte a les creences, el respecte a la identitat, a la de l'alumne, i a la nostra pròpia.
Respecten?
Sí, força. Penso que la majoria de persones nouvingudes o que pertanyen a altres religions, sempre que tinguin una creença, són capaços de respectar la dels altres. És més difícil respectar, potser, des de la increença. Bueno, tampoc voldria dir que no són creients, no són respectuosos, no? Però quan aquest element se viu... doncs és més fàcil respectar-lo en l'altra persona.
Entre els alumnes en si, els que assisteixen i treballen en aquesta matèria i els que no ho fan, es nota una diferència, no amb el seu comportament, no ens cal tampoc ser il·lusos, però sí entre ells, amb la seva confiança, hi ha alguna sensació de que se fan grups diferents?
No, però avui dia... tots estan educats en llibertat, hi ha molts àmbits i molts espais de relació... I el fer religiós no sol agrupar, almenys des de la meva experiència, no agrupa els alumnes en uns i altres. No? Sí que el que fa la classe de religió pot apropar determinades persones que potser sí que no es coneixien. És un lloc de trobada, també. Persones que potser venen de diferents pobles, de diferents llocs, i es troben a la classe de religió, doncs és un espai més de convivència i de possibilitat d'establir relacions d'amistat, o el que sigui.
Perquè, evidentment, a les classes un professor de religió no només fa la matèria des de l'Antic Testament al Nou Testament i anar coneixent també aquella realitat que hi ha dels diferents temes que s'han d'estudiar, sinó que aquesta espiritualitat que vostè o tu ens comentaves és la que potser dona la impressió de que és la que ha d'unir a uns i a d'altres, no?
Jo, personalment, i crec que la majoria dels meus companys i companyes de professió, seguint el manament de Jesús, no? I una mica el que s'intenta és aprendre en l'eix d'estimar, no? Què vol dir estimar? I, clar, estimar podem entendre moltes coses. Donar contingut a la paraula estimar, doncs, afavoreix això, no? Que aquesta espiritualitat encarnada en l'altre, doncs, en Jesús... I també en coneixes a un mateix, que és important, no? Estar bé amb un mateix, considerar que tenia aquest agraïment per la vida i aquesta concepció de que cadascú som un tresor, perquè des de l'autoestima estimem.
S'autoestimen els nostres adolescents? Tenen aquesta sensació entre ells de que val la pena viure i que la vida és un do?
Doncs crec que sí, va. Però s'ha de treballar també i s'ha de posar contingut, perquè no tothom... A veure, l'adolescència és una època de canvi i en què un s'ha de tornar a conèixer o s'ha de refer. És important que tingui també, doncs, des de la infància una construcció com a persona, perquè en aquest moment de canvi tingui elements dels que agafar, no?
I de cara als pares, José Antonio, quins són els arguments que se'ls pot presentar perquè puguin motivar els fills a inscriure's en aquesta matèria?
Doncs, clar, en un moment en què ells han de començar a prendre decisions sobre la seva pròpia vida, doncs el conèixer la realitat des del punt de vista que ofereix la religió, des del punt de vista de la relació de la persona amb el món, de la relació de la persona amb els altres, jo penso que és bàsic, és fonamental. I que en la formació integral de la persona, l'aprendre a preguntar-se, intentar anar-se donant respostes, doncs és difícil fer-ho en un lloc més bé que a la classe de religió. Sí que es pot fer amb altres matèries i des d'altres punts de vista, però penso que la matèria de religió dona moltes oportunitats per això, per aquest autoconeixement, pel coneixement dels altres, per posar-ho amb els sentiments i per conèixer, a part, ja, no he posat en primer terme perquè potser és el que sempre diu, doncs la nostra cultura, la nostra tradició, etc.
Moltes gràcies, José Antonio Baena, per la teva presència aquí i pels teus arguments com a professor de religió. Ara, com a membre de la delegació, ja per acabar, si hi ha alguna notícia que es pugui començar a avançar, si d'aquí a l'estiu hi ha alguna qüestió important dins de la delegació d'ensenyament i que els oients puguin fer-se una mica la idea del que cal comentar amb els nostres fills perquè vulguin fer per si mateixos aquesta matèria de religió.
Doncs bé, ara, en el cas de si volen fer matèria de religió, doncs que cada vegada la matrícula comença abans, i està al caure.
Ara, per cert, quan comença?
Penso que és al febrer. Va, però o sigui, que van canviant les dates, tampoc estic
és quan els pares han de decidir, sí, de cara al curs vinent, si faran aquesta matèria o no. Molt bé. Alguna altra cosa que es pugui dir de notícia o encara, sí, hem de silenciar els projectes?
No. Cara a la primavera tenim important trobada de professors de religió, com hem comentat abans, que és la sisena, l'any passat penso va ser a Montserrat, i que és una gran oportunitat per conèixer-nos entre els professionals, per a posar en comú materials, inquietuds, dificultats i idees, mm-hmm, per donar millor la classe de religió i apropar-nos a nostre alumnat.
Es farà aquí a Lleida?
Sí, es farà aquí a Lleida.
Quants professors i professores es calcula que tindrem per la nostra ciutat?
Doncs més d'un miler segur. Més d'un miler no sabria dir exactament, depèn del que es matriculin, però jo crec que més d'un miler segur.
Una gran importància de cara també a les vivències de Lleida ciutat i de l'entorn dels nostres professors, que serà enriquidora per tothom. José Antonio Baena, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Ja saps que Debat a Bat està obert sempre per totes les inquietuds, no de les delegacions, sinó també a nivell dels diferents equips de treball.
Doncs moltes gràcies a vosaltres, molt agraït i a la vostra disposició.
I ara passarem directament al següent espai, és l'agenda.
Agenda de la Diòcesi de Lleida.
Ordinació presbiteral de Manuel de la Varga.
Diumenge 19 de febrer, a les 5 de la tarda, a la catedral de Lleida, el senyor bisbe ordenarà prevere a Manuel de la Varga, fins ara diaca en servei a la parròquia d'Alcarràs.
L'espiritualitat ignasiana i el diàleg interreligiós.
Divendres 24 de febrer, a la parròquia de Sant Ignasi, el jesuïta Xavier Meloni parlarà d'aquest tema a 9:15 del vespre.
El pensament.
Mentre hi ha llum, és fàcil caminar. Quan el dia t'abandoni, recorda que pots transformar-te en un llamp lluminós.
Heldal Càmara, bisbe brasiler.
I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
Nou prevere per a l'Església de Lleida. Aquest diumenge a la nostra catedral tindrem ocasió de reviure una altra experiència del sacrament de l'orde en el grau de prevere. La crida al sacerdoci ministerial, i la resposta corresponent és sempre un do, una gràcia de Déu, que ens planteja sempre la mateixa pregunta a tots els qui l'hem rebuda. Per què jo? En el cas que ens ocupa, quan el cridat té ja una certa edat i una història particularment complexa, encara és més difícil poder explicar-ho. Certament, els camins de Déu no són com els nostres. En aquest aspecte, el prevere està cridat a ser un home de Déu, així qualifica Sant Pau al seu deixeble Timoteu, i no està parlant de dignitats, sinó de responsabilitats. Un home de Déu és qualcom cridat a tenir una especial intimitat amb Déu, com dirà explícitament Sant Lluc en explicar l'elecció dels apòstols per part de Jesús. Diu, els elegí per estar amb ell i per enviar-los a predicar. Cal que el cridat estigui en el secret abans de donar-lo a conèixer. I això és una experiència sublim i terrible alhora, perquè hom és conscient de la grandíssima distància que hi ha entre el que crida i el qui és cridat. És com la nit i el dia, que no poden estar més a prop l'un de l'altre ni ser més diferents. Us asseguro que caminar pel món amb aquesta clara consciència de les coses és un goig enorme, però també un risc, perquè ets només un home, amb qualitats i amb fragilitats, portador d'un tresor en vasos de terrissa, cridat a comunicar la salvació de Déu, acompanyat dels germans en la lluita contra el mal amb la major fidelitat possible i sabent-te tu mateix carregat de debilitats. El programa al que som cridats tots els batejats l'ha de viure de manera particular el prevere per la imposició de les mans del bisbe i el corresponent enviament. Comporta entendre el món i la història des de la perspectiva de Jesús i sembrar esperança, com ell, proclamar les benaurances com a camí de felicitat i ensenyar a viure segons aquest esperit, proporcionar consol i perdó en nom de Déu, encoratjar els desfallits i estar a prop dels atribulats. Ha d'estimular la reconciliació i l'abandó dels odis, creant espais de justícia i caritat fraterna i impulsant projectes de transformació de les persones i de la societat. Ha de repartir el pa del camí, que és l'Eucaristia, i anunciar a Jesucrist com a clau, centre i fi de la història humana. Així el qualifica el Concili Vaticà II. Una esperança que neix de Crist ressuscitat i exemple al cor, il·lumina el sentit de la vida i obre a perspectives més enllà de tot horitzó tancat, perquè afirma que la nostra història està oberta a l'eternitat. Donem novament gràcies al bon Déu per aquest nou prevere i encomanem-lo amb tot el cor. Rebeu la salutació del vostre germà bisbe, Joan Piris.
Avui ens acomiadem essent una mica més conscients de la importància que té que els nostres infants i joves rebin classes de religió a les escoles i instituts. També dir-vos que si voleu enviar-nos les dades d'activitats futures o qualsevol suggeriment, poseu-vos en contacte amb nosaltres a l'adreça mcs@bisbatlleida.org o al telèfon mòbil de la Delegació de Mitjans de Comunicació 628-991-983. Esperem les vostres notícies. Fins aquí el nostre programa. Fins la setmana vinent, amics.
De Bata a Bata, el Bisbat de Lleida.
Ràdio Estel.